avui ens enganxeu amb les mans a la massa de cine i treball, concretament del musical. Jo sóc anarco, però mira quin ball. Xavi, la fàbrica de xocolata, una de la de Bon Trier i una altra de Jan Rus, que no està ni al YouTube.
Hola, Isan. Què tal? Com estàs?
Què passa, Joel? Bé, tio. No estic gens fent-me mala sang per tots aquests crios que volten pel carrer avui, eh? Gens. Estic supertranquil.
Doncs ja veus que últimament estem canviant formats, eh? Dels mans a la massa estem aquí a l'aventura. Si hem estat ja fent entrevistes sobre la música, que inclús que havíem ficat als programes com els Homes Llúdriga, avui ja donem un pas més i ens anem cap al cine.
Sí, estem a tope, no parem de diversificar formats i avui hem convidat al nostre camarada, el camarada Josip, que està per aquí. Què tal?
Hola, Isarn, hola, Joel. Pues sí, amb aquest programa parlarem de cine. Bueno, avui ens agafeu a les mans a la massa del cine, el musical i el treball. I doncs, per a fer-ho hem escollit tres escenes musicals de tres pel·lícules diferents, Dancer, que cadascú de nosaltres comentarem. Dancer in the Dark, del Lars von Trier, Dionisos del Jean Rouge i Charlie la fàbrica de xocolata del Tim Burton. És veritat que són directors amb un estil molt, molt diferenciat, però el que avui ens interessa no és tant les formes o la manera de fer cine d'aquests tres autors ben reconeguts, sinó que es tracten d'escenes musicals ambientades en llocs de treball. Tot i que, com ja veurem, cada fàbrica i cada treballador que hi apareixen són diferents també. Llavors, el fil que pretenem seguir amb aquest programa és la incompatibilitat aparent entre el treball, que és com és com un esforç mecànic, avorrit, no sé, cansat, repetitiu, i l'artificiositat com festiva, exagerada, que apareix en el musical. I és potser aquest és el punt clau, no? Com suposa l'artificiositat del musical, que és algo que no és impensable en la nostra vida quotidiana, amb la realitat crua i que és completament present, no? en la vida de la gent. I penso que val la pena aturar-se en aquesta posició perquè en certa manera s'arrela la pròpia raó de ser del cinema i de la cultura visual. Penseu que quan apareix el cinematògraf, a finals del segle XIX, que és al mateix temps de les insurreccions obreres que ho ha anat comentant en aquest programa, es veu en aquest aparell un mitjà inigualable per a captar les peculiaritats del món. Aquesta visió, que està fonamentada en la filosofia imperant del moment, entenia que la producció d'imatges era un instrument que possibilitava una obtenció d'una reproducció fidel i necessàriament certa, veritable, del món exterior. Les imatges, entès així, són un índex, un rastre del món, no? El cine i també la fotografia, òbviament, esdevenen així com una consumació tècnica d'aquesta utopia d'un coneixement naturalista i objectiu, sobretot objectiu. És aquestes imatges que ens formem mentalment del biòleg Darwin anant pel món amb la seva llibreteta i dibuixant flors o dibuixant l'animaló que vegi, doncs ja no serà necessari perquè tens una imatge que tens un aparell que capta aquests éssers, inclús en moviment, no? Però també s'ha de pensar que simultàniament a Europa estaven apareixent tot tipus d'enginys amb una voluntat completament diferent. I, de fet, els espectacles amb dispositius òptics, la càmera fosca, les llanternes màgiques, les fantasmagories, són aparells que es comencen a fer populars en aquell moment. Alguns ja existien, però per exemple, les llanternes màgiques i les fantasmagories em sembla que apareixen a finals del segle XVIII i es popularitzen al segle XIX. I són màquines que, amb la voluntat de enganyar la percepció visual, no? de trampejar una mica el que es veu. I tot i que ara sembli estrany pensar-ho, al segle XIX a Barcelona les tendes òptiques al mateix temps promocionaven els nous models de microscopis com també ho feien de la nova llanterna màgica o el nou aparatet que serveix per veure una fotografia en tres dimensions, etc, etc. Tot es barreja una mica, no? Aquesta voluntat com cientifista tècnica i la voluntat com d'artificiositat gairebé amb un halo misteriós, no? Que és una cosa que, per altra banda, una cosa totalment diferent, però que s'assembla molt a l'auge de l'espiritisme a Catalunya, que és una qüestió del segle XIX completament, també. Però bé, aquest registre doble, aquest caràcter doble del registre visual, normalment s'exemplifica amb la diferència entre els germans Lumière, que tenien aquesta tendència de mostrar escenes de lo quotidià, les imatges famoses de la gent sortint de la fàbrica o gent al carrer fent coses, i Georges Méliès, que tenia aquest caràcter com més fantasiós i el que veiem als seus curts o en les seves pel·lícules eren trucs de màgia, fets extraordinaris. Clar, aquí després les coses han canviat molt i és veritat que després amb l'aparició dels televisors i que ja no fossin les sales de cine el lloc on la gent veia els films, ho va canviar tot, però crec que amb el sentit històric, sobretot, que té el programa, val la pena pensar que quan apareix el cinematògraf, la gent accedeix a aquestes imatges a través de les sales de cine i el que li passa a les sales de cine són les pel·lícules i els que ho popularitzen realment són els estudis de Hollywood. I a Hollywood li diuen la fàbrica dels somnis, no per casualitat, perquè aquest nou art que arribava de totes les capes socials, que aquest és un tema important. El cinema no és només... Alguns diuen que és un art definitiu en tant que integra tots els arts anteriors, integra la música, integra la literatura, integra el teatre, però també les composicions pictòriques i escultòriques. Té la capacitat d'accedir a totes les capes socials. Abans l'art era molt elitista, inclús la literatura, que és veritat que se venien pamfletos i tal, calia tenir cert tipus de formació, calia saber llegir. Pues les sales de cine eren per a tota la gent. I l'important és veure com el que es va decidir, les imatges que es van decidir produir, són de les històries completament fascinants que no succeïen habitualment en la vida de la gent. Les passions amoroses més grandiloquents, crims terribles, grans traïcions, gestos memorables... D'alguna manera, la bellesa del quotidià queda com apartada, va quedar com apartada, o per almenys als inicis del cinema, en el moment en què el seu auge, la seva popularització. Així que el treball i la gent treballadora, o almenys les seves històries quotidianes, en tant que és una condició inherent la vida dels treballadors del capitalisme que s'està extenent en tots els racons del planeta, és com el gran absent de les pel·lícules. I sempre és veritat que la gent militant sempre es pregunta, hòstia, però aquests personatges que estan sortint i estan enamorats o tal, de què treballen? O sigui, com es guanyen el pa, no?, una mica. I és una paradoxa que es dona, no?, en el cinema, en tant que reflecteix les vides de la gent com cap altre art. Llavors, sí que penso, clar, que les coses han canviat molt i al llarg del segle XX hi ha un munt d'autors i d'autores que s'han dedicat a parlar de fer cine amb el treball i hi ha mil històries, no? Però sí que penso que les escenes de les que parlarem avui, en tant que són històries ambientades en el treball, però contades a través del musical, pues poden ser una bona mostra del caràcter artificial del cinema, com el caràcter artificial del cinema pot referir-se a les condicions materials de la gent i els exemples que anirem comentant cadascun de nosaltres pues poden donar peu a reflexions sobre com lo real és contat a través de la fantasia. I es torna més verídic a través de la fantasia, aquesta és la cosa.
Bé, doncs, per començar amb aquest anàlisi del món del cinema i de la cultura audiovisual, hem escollit aquest primer tall, que en aquest cas també és un musical, la qual cosa, i això ja és una qüestió més personal i és una mica controvertit, a mi mai m'han agradat del tot, però he de dir que després he de plantejar una mica aquest fonament sobre el meu gust del cinema i, per tant, us vinc a parlar amb bastanta il·lusió sobre aquesta escena de treball fabril de la pel·lícula de Dancer in the Dark del director Lars von Trier, que bàsicament el que veurem ara en la següent escena és una fàbrica on hi treballen una cinquantena de persones. Per la gent que ho escolti per la ràdio, és la idea més propera a la idea de fàbrica tal qual ens la imaginem. amb la gran diferència que hi ha moltes dones treballant, la qual cosa segurament pot trencar algun dels imaginaris més patriarcals, tant dins com de la ideologia proletària. Així, sense allargar-nos en l'explicació, posem l'escena i a veure què ens sembla.
I like it better when you dance. You should dance, Falta. I will dance when there is music.
Hem vist una escena en què la Björk comença una conversa amb una companya de la mateixa línia de producció mentre ella segueix amb la seva feina, que està netejant unes premses enormes, i llavors la Björk li pregunta: per què no ballem? I l'altra treballadora li contesta: només ballo si hi ha música. I aquesta s'asseu amb cara de pomes agres o més aviat amb cara d'avorrida amb una cadira, no? I de cop la protagonista es posa a ballar i a cantar amb les altres persones que treballen al mateix torn de la fàbrica, i la música va pujant a poc a poc i passa d'uns sons pràcticament de treball normal a la fàbrica, és a dir, sons de martells, de palasticant, contra altres metalls, les premses, els fons, la pressió de l'aire que s'escapa d'alguns mecanismes i fins i tot alguna sirena, a una cançó que cada vegada sona més harmoniosa i el que ens transporta, de fet, és a un escenari molt fabril. La primera cosa que m'agradaria assenyalar és que passem d'aquesta idea tan materialista de la màquina-eina com un mitjà de producció en un sentit estricte de les relacions econòmiques a la màquina o eina-instrument com un mitjà de producció en un sentit de relacions interhumanes, ja. I això em permet parlar primer del treball com una manera de relacionar-nos amb el món, tant en l'àmbit estricte de la producció com en un àmbit més social, i apuntar d'aquesta manera el que venen a ser els principis rectors de l'estructura teòrica que construeix el materialisme històric per entendre com s'organitzen les formacions socials. De fet, són la infraestructura, l'estructura i la superestructura. I aviso que no parlaré de la superestructura pròpiament, ja que la ideologia ho media tot i si no, no acabaríem mai. Bé, doncs, podem continuar amb això. És en aquest espai de la fàbrica, el lloc de treball, on es poden analitzar tant la infraestructura i les relacions estrictament de producció, que són unes relacions econòmiques, com també el que forma part de l'estructura social pròpiament dita, que és el que Marx anomenava les relacions socials de producció. És a dir, que totes les relacions, que tot i estar mediades pel treball productiu, formen part de la vida de les persones més enllà d'aquesta producció. Les relacions de producció, per mi, s'assenyalen en aquesta escena en fàbrica, les eines, les màquines, mentre el que ara mateix he anomenat relacions socials de producció crec que es posen de manifest amb la idea del musical i amb aquesta escena en concret a partir de la diversió en el treball, fins i tot en un espai com la fàbrica, amb el ball dels obrers i les obreres i també com es van tocant entre ells, com es tracten entre ells i com es mouen dintre de l'espai organitzat que és la fàbrica, no? Després, una segona idea que també em sembla imprescindible i que m'agradaria remarcar entronca directament amb les concepcions materialistes que col·loquen al centre de l'activitat política de les persones, doncs justament aquestes persones, no? Fa un paral·lelisme amb la idea marxista que ja s'exposava des del principi de les teories aquestes, que és una crítica a l'economia política, és a dir, que es pretenia acabar amb aquesta il·lusió burgesa i fins i tot aquesta il·lusió econòmica, no? Llavors, en aquest cas, jo trobo que això es manifesta en la figura treballadora com la que gestiona tots els mitjans de producció segons les necessitats del propi proletariat. I en aquest cas, directament, i fins i tot, el que es veu és el fet de disfrutar en un espai de treball. No només aquesta idea luterana i també tan catalana del sacrifici de l'esforç en el treball, sinó el treball sense separacions idealistes i alienadores. És a dir, un treball com a mitjà de realització humana, el treball com la idea necessària de vincle entre els humans i el món en el que ens trobem ràpidament determinats. I no voldria deixar de senyalar amb això el paper de la disposició física de l'espai. Per exemple, quan la Björk comença a donar pas i a assenyalar des del mig de la sala a un costat i a un altre, com si fos una directora d'orquestra, trencant una mica aquesta disposició que ens ve directament al cap quan parlem de la forma de línia o cadena de producció, no? Aquesta uns darrere dels altres, tots en la mateixa línia, i reproduint potser una distribució que ens ve més al cap si parlem d'un rotllo més panòptic, però guai, saps? No tant amb la idea de, sinó amb una idea de centralitat en l'escena. Que per mi això se significa amb aquest antropocentrisme arrelat en la realitat de l'idealisme, és a dir, un antropocentrisme en les qüestions que atanyen directament a les persones, i això inclou l'organització material de les societats. Jo anomenaria potser com antropocentrisme materialista o antropocentrisme determinat en última instància per la realitat econòmica i, per tant, per les condicions materials en les que vivim els humans, no? I per acabar, el que voldria és que ens tornéssim a fixar en la música, ja que estem parlant d'un musical, i en aquest format de musical sempre es juga amb una trampa central que fascina a tothom, penso, i que és aquesta, que és si les escenes de ball són percebudes des de la normalitat d'una conversa en la que ningú s'alarme, perquè de sobte tothom canta o balla, o justament la fantasia en la que tothom es fica a ballar i a cantar i, tot i que no és lo normal, ningú s'estranya. Bé, doncs, en els mateixos sons d'aquesta cançó, en la mateixa música, tot es mostra ja directament amb un to teatralitzat que per mi crec que ens dirigeix a una idea com de somni, no? A un moment de reflexió que, entenent l'escena de ball, que no és real, per mi es ratifica quan al final de l'escena la protagonista es desperta i està a punt de tenir un accident laboral, perquè la premsa està netejant, se li tanca els morros i quasi bé li enganxa els dits. I de fet, amb aquesta introducció arribo a la tercera idea, l'última ja, que m'agradaria posar en valor, que és la idea de la precarietat amb la que ha de conviure, i no tan sols això, sinó amb la que neix la classe obrera. La precarietat, que per mi és important no confondre amb la despossessió, que aquesta despossessió sí que és constitutiva de la naturalesa revolucionària del proletariat. Aquesta precarietat, per la contra, no és constitutiva, és justament és imposada pel capitalista i és obligada, i sempre implica un abús de poder i una situació de subjugació a la vida de cadascuna de les persones, al seu propi cos, i que per mi quede molt ben reflectida en aquesta escena.
A mi m'ha agradat molt aquesta escena, i jo crec que a part està ben gravada, i no us sembla que la Björk s'està quedant cega, no? Sembla que el fet que s'estigui quedant cega i aquesta precarietat també la fa com una mica visionària sobre les possibilitats del treball, no? Al mateix moment que justament es té tot el perill de quedar-se enganxada a la màquina, resulta que és el propi moment a través de la ceguera que experimenta potser la part utòpica, però molt real, de quan estàs treballant, no?
Sí, realment és una reflexió superinteressant i que juga amb aquest espai de llums i ombres, que també és una fàbrica, no? Un espai que per lo general no està il·luminat, en general té espais més obscurs i en els que sembla que no puguem arribar i que tot estigui molt clar en l'aspecte de la producció i que ja està, no? Ens quedem allí. I justament aquesta idea visionària que comentes a mi em sembla super, super xula.
A mi és una escena que m'agrada moltíssim i trobo que està rodada amb molta gràcia i per a lo que ens atanya en aquest programa, el que veig que li donem com més gràcia és el fet de que fa anar molt bé com l'espai, no? Com les màquines, ja ho has explicat tu, Isarn, però és el que a mi em fa més gràcia quan ho veig, no? Perquè les altres dues escenes que hem fet anar, tot i que estan en relació amb el treball, no és tan clar, no és l'espai de treball convertint-se pròpiament en els instruments, en els ritmes, com les cadències de com mecàniques de la fàbrica i dels seus aparells que estan fent molt soroll, es converteixen en una melodia fantàstica en la que tots estan passant-s'ho bé, donant salts, cantant, ballant. Una escena molt xula.
Sí, la veritat, ja et dic que a mi m'ha obligat a replantejar-me una mica el que jo considero sobre els musicals. Però bé, podem seguir amb les següents escenes, si us sembla bé.
A veure, doncs les imatges que veurem ara són de la pel·lícula Dionisos, del Jean Rouge, del 1986. I per contextualitzar una mica, que l'escena és una mica estranya, suposadament els que apareixen són els treballadors d'una fàbrica de cotxes que han construït un nou cotxe, que el veurem, que és una espècie de... És un model clàssic de Renault, no sé si és el Renault 4 o però bueno, és el típic Renault francès, que amb una mica de com un escarabat, una mica. I està pintat com un lleopard, amb taques i tal. I surten els treballadors celebrant amb una rua, amb música, amb molta percussió, ritmes africans, després ho comentarem, el nou cotxe que han fet. Així que vaig a ficar-vos allà.
je cherche la route de Rambouillet.
Réyes-tu, par une gâtue. Yo, ménade, allez, dépassez-moi ce truc.
Mesdames et messieurs, maintenant nous allons faire danser la voiture aussi.
Souvenez-vous de l'avertissement du poète. Voici le temps de la magie. Attendez-vous à des milliards de prodiges. Écoutez les oracles qui avaient cessé de parler.
Bueno, ja veieu que és un cineasta força peculiar, Jean Cuix, i m'agradaria dir un parell de coses. A veure, s'ha de tenir en compte que aquesta és una pel·lícula de ficció, però Jean Cuix és considerat un documentalista. Crec que és una etiqueta una mica complicada, perquè Jean Cuix és un autor molt complex, amb una obra molt gran, que va començar a fer cine als anys 50 i, de fet, ell va morir rodant a l'Àfrica habitualment. El seu cine està identificat a l'Àfrica perquè ell feia pel·lícules a l'Àfrica, feia documentals. El que passa és que és un d'aquests autors que se'ls ubica amb el que se coneixia a França com a cinema verité o direct cinema als Estats Units. I a més ell era un antropòleg, no? I sempre el seu cine està a cavall entre la recerca i la fabulació. Ell deia que el que feia eren etnoficcions, com es referia a les seves pel·lícules. I una manera d'entendre una mica el seu cine, habitualment, és un cine que després s'ha popularitzat molt en el cine d'autor. Ara està bastant de moda entre autors com Isaac i la Cuesta, etcètera, és igual. Però el que els deia als personatges amb els que sortia és que fessin com si fossin ells mateixos. O sigui, els gravava i els deia, mira, tu fes com si fossis tu mateix, no? Claro, òbviament, tot està una mica falsejat, perquè en tant que hi ha un personatge que t'està gravant, el que tu faries sempre canvia, no? I ell tenia aquesta voluntat de sortir d'aquest tipus de cinema documental naturalista, objectivista, que pretenia com distanciar-se de la realitat i gravar les coses com si la càmera, com si el cineasta no hi fos, no? I que és una visió molt, molt artificial, a la seva forma, paradoxalment és artificial, i a més amb una voluntat una mica, sobretot en documentals enfocats a altres territoris del món, tenint en compte que era antropòleg i el que ho feia era Àfrica, amb una voluntat, tenia un deix una mica colonialista, també, aquest tipus de cine. Però bé, si hi ha alguna cosa que caracteritza el cinema de Jean Cuix, és un vitalisme frenètic i un elogi a la vida constant. I sobretot com una obertura a l'alteritat cultural. I això es veu en la forma d'aquest musical. Habitualment, quan pensem en un musical, la seva artificiositat sobretot està en que tots els personatges que apareixen, els actors i les actrius que apareixen, se comporten per un únic disseny, no? Hi ha una persona, un coreògraf, que ha dissenyat tots els moviments, totes les intervencions, i llavors funcionen com un puzzle perfecte, no? En el musical de Jean Cuix, en aquest musical, en altres escenes que apareixen a la pel·lícula, però aquesta també, és tot un descontrol, vull dir, o sigui, el que fa artificial és la situació de caràcter surrealista, però aquesta és una mica la gràcia de Jean Cuix, que t'interpel·la perquè és un surrealisme possible. O sigui, d'alguna manera el que et fa pensar és probablement el que fa que això sigui absurd no és la pròpia situació, sinó el fet de que jo no la pugui pensar com a possible. O sigui, és d'alguna manera la meva negació a viure d'aquesta manera en la que viuen els personatges de Jean Cuix la que impedeix poder-me submergir en aquest món fantàstic que m'està plantejant. I aquí el que planteja és convertir el treball industrial, que al cap i a la fi la pel·lícula va de la producció d'un cotxe, hi ha tota una part com sobre la figura de Dionís, que és el que ho organitza tot, i en el que no entraré ara, però que també és força interessant, però converteix la producció fabril en una festa, en una autèntica festa on l'energia que fa que la gent treballi, l'energia del treball és fruit de l'entusiasme, del pur entusiasme d'un esforç dionisíac, en certa manera. I és rellevant dir també, jo penso, que la pròpia pel·lícula... Clar, el Jean Rouch és un tio que habitualment totes les seves pel·lícules es feia amb una càmera 16 mm, se n'anava a un fest, ho rodava tota càmera en mà i tal, una cosa molt, molt, molt precària, no? Però per aquesta pel·lícula, que és una ficció, amb un guió preestablert, penseu que el cinema verité o el direct cinema, si es caracteritza per alguna cosa, és per no tenir guió, per anar sobre la marxa. Després també, com va influir a la Nouvelle Vague, a Godard, tota aquesta gent que feien pel·lícules on el guió no importava gens, el que importava eren les imatges i com els successos, pues, com les imatges propiciaven els esdeveniments. Doncs aquí hi ha un mig camí, perquè Jean Rouch va rebre molts diners per a fer aquesta pel·lícula, va haver de fer un guió, i el que va fer ell va ser muntar una festa, va convidar tots els seus col·legues, la gent que apareix a la pel·lícula són col·legues, és tot una festa, i quan t'explica gent que va participar en la pel·lícula et diuen que probablement va ser millor la festa que va muntar Jean Rouch que la festa que va reflexar en la seva pel·lícula com a festa del treball en la que es produeix un cotxe, no? I bé, jo crec que amb això ja està. No sé si teniu alguna cosa a comentar de vosaltres d'aquesta escena.
Jo et volia preguntar una cosa, perquè l'escena que acabem de veure és... Sé que hi ha una escena abans, que és qui vulgui mirar la pel·li també és una escena de festa dins de lo que seria la fàbrica, i aquesta que hem vist és fora. Llavors arriba el cotxe, no?, i fan ballar també el cotxe, que és com aquest moment. Què creus que realment volen fer els obrers al cotxe? Perquè l'home que va conduint el cotxe com a que s'acollona una mica, no?, quan venen els obrers. O sigui, què creus que volen fer amb la mercaderia que han produït? És una mica ambigu també, no? Potser en un sentit dionisíac, però em fa bastanta gràcia que hi ha un moment que dius cremen el cotxe. Ah, no, espera, que el fan ballar, que el fan ballar.
Sí, jo crec que Jean Rouch amb aquesta pel·lícula juga totalment amb el que estava comentant abans d'Isarn de convertir la maquinària i la producció mecànica en part de la naturalesa, o entrar en aquest joc continu en què l'home i l'humà, el ser humà relaciona amb la naturalesa fins al punt en què converteix la seva pròpia producció en un ser animat més, amb el que et pots entretenir, amb el que et pots divertir, i que forma part d'aquesta joia de viure que està en tot... Sí, és veritat que també apareixen, sí, una cosa que també mostra molt aquesta voluntat vitalista del Jean Rouch, és el paper dels directius de l'empresa. Els directius de l'empresa estan per allí, són gent que està aquí. És veritat que no participen de la festa, però se'ls veu completament encantats amb el resultat i amb la ruga que s'ha fet i tal, i no tenen cap problema, no?, amb aquesta manera tan no sé, absurda d'estar fent un cotxe.
Bueno, jo el que veig d'alguna forma, i seguint amb aquesta idea, és que reafirma molt clar la intenció de buscar aquesta desalienació, no? Aquesta acció que implica el treball capitalista, que et separa l'esfera de la producció i de l'esfera dionisíaca i aquest rotllo. Per això pot ser la idea del disfrute dionisíac no és la meva. Però alhora jo veig també que aquests directius que estan per allí voltant, per mi també reflexa una gran diferència entre una classe com la classe proletària, que és capaç de disfrutar del treball perquè el treball és la seva forma de ser, i una altra gent que està esperant i que està disfrutant del treball dels altres, en tot cas, no? Perquè realment el treball no forma part de la seva manera d'implantar-se en el món, sinó que és, d'alguna forma, la propietat. I aquesta propietat és estàtica i no dinàmica com el treball, i per això, per mi, estan com tot el rato asseguts i mirant-s'ho des de un àmbit en el que, bueno, almenys, ja podríem donar gràcies, no? Almenys no molesten, saps? Que sempre seria el gran problema.
Completament, completament. De fet ja es veuen com certs una mica ridículs, que es converteixen en una espècie de boyers que són incapaços per la seva condició de, de participar de la festa i de passar-s'ho realment com sí que ho estan fent els treballadors, sí, sí, completament.
Molt xula i molt, molt boja, realment, l'escena.
Sí, la pel·lícula és una mica desigual. Val la pena veure-la sencera, però és una pel·lícula amb bones idees, però una mica descontrolada.
Sí, la veritat és que les escenes que estem mirant és bastant... Bueno, és una festa, la pel·lícula. Bé, si us sembla bé, seguim amb la següent pel·lícula. En aquest cas, és una pel·lícula que quasi tothom coneixerà. Ve d'un llibre del Roald Dahl, de 1964, i poc després es va fer una primera versió d'aquesta pel·lícula, que també va triomfar bastant, però s'anava manejant una segona versió ja des dels anys 90 i va acabar passant al 2005. I aquesta pel·lícula és la gran pel·lícula de Charlie i la fàbrica de xocolata.
Increïble.
Fijaos, los Oompa Loompas. ¿Qué están haciendo?
Creo que van a obsequiarnos con una canción. Es un gran acontecimiento, claro. No tienen público desde hace un montón de tiempo.
Glotón y vago eres tú, a Brustus Gloop, tan gordo y vil, avaricioso e infantil. Es hora ya, a rebailar, por ese tubo subirán.
No temas por lo que vendrá.
A Brustus Gloop no sufrirá, a Brustus Gloop no sufrirá.
Admitir
que un cambio nos hace sufrir.
Los engranajes al girar
con fuerza van a triturar
el fruto aquel, lo que hay que ver es adorado por los pies, pues grande odia y es infiel.
Boníssima escena dels Oompa Loompas i la veritat és que m'ha donat per un anàlisi el qual m'he divertit bastant. Tiraré una mica de psicoanàlisi, l'he dividit en tres punts de vista diferents, però bé, m'agradaria saber a veure què us sembla. Per la primera part, necessitem veure la situació des del punt de vista del Charlie i dels altres nens, que no deixa de ser també el punt de vista infantil i fràgil de Billy Bonk, que la història vista així es deixa analitzar sota la perspectiva edípica de molts contes tradicionals. Els nens i les nenes seleccionades es preparen per experimentar un món que fins llavors doncs, els estava absolutament prohibit. La fàbrica, les seves meravelles, promet ser una font de gaudi interminable. La primera escena musical, abans d'entrar a la fàbrica, acaba en un complet desastre quan els ninotets de fèria que canten acaben cremant-se i l'escena passa a ser bastant bizarra. L'espectador, igual que els nens, no entén què ha passat, no? I no entén el motiu també d'aquesta primera escena que es canta. Per mi és un avís clar, com si diguéssim, els qui entreu abandoneu tota l'esperança, no? Forma part d'aquest avís, com va dir Dante a les portes de l'infern. Un cop a dins, la fàbrica revela ser tal i com els nens l'havien esperat. Recordem que pues, era pura fantasia, cascades de xocolata, verds prats fets de llaminadures, tecnologia impossible, els caramels que no perden mai el gust, aquest plaer que es prolonga en teoria per sempre. Però les coses no aniran com s'havien promès. Un a un, tots els nens van ser eliminats del concurs i aquí veiem com hi ha alguna cosa absent en els protagonistes que els fa cometre una sèrie d'imprudències, quasi podríem dir de pecats capitals, no? La gula que acabem de veure d'Augustus Gloop, la soberbia, la vanitat... Què és el que falta? Aquí, per mi, no hi ha cap dubte. El que falta és l'autoritat. Els nens i les nenes han estat educats en un món consumista on s'ha perdut aquest model tradicional de família, el pater familias ja no se sent amb el poder de prohibir, de posar en cintura, no, als infants. I aquí la fàbrica ha captivat els protagonistes i s'havia mostrat des de lluny com un jardí de l'Eden, aquest paradís, però de prop és una altra cosa. Darrere de la fantasia, entesa com aquest, de fet, úter matern, ens espera allò real. I això, en termes que faré servir més psicoanalítics, que normalment no els faig servir, però em fa certa il·lusió, el superego castrador, no?, que ens castigue per haver-nos aventurat a complir els nostres desitjos. És a dir, recordem que els protagonistes són expulsats d'aquest úter que és la fàbrica, i dic úter de forma literal, perquè se'ls empassen perforats, no? El tub d'Augustus Gloop, allà on van les deixalles dels esquirols amb les avellanes, és pràcticament una referència excremental molt clara de la fàbrica com a úter, no? I el missatge per als nens és ben clar, o sigui, créixer, fer-se gran, és un episodi traumàtic, però l'has de passar. O sigui, has d'acceptar l'autoritat del pare. I el missatge dels pares i les mares cap als nens és similar. És a dir, si no tens aquesta autoritat cap a ells, si ets fluix, sortiran, doncs, uns estúpids i uns egoistes. Bé, Willy Wonka, aquest personatge estrany, sota aquesta perspectiva, compliria la funció de Peter Pan, que és el nen protagonista, Charlie, l'haurà d'ajudar a créixer. I així es complirà al final de la pel·lícula amb el retrobament amb el seu pare, que és un pare metge, dentista, superautoritari i horrible, del que Wonka havia fugit, i al final torna amb una mena de petició de perdó del fill al pare per haver-se allunyat, no? És a dir, més o menys aquesta història és una mica la que passa en tots els personatges. Charlie igual, té un pare absent, en aquest sentit un pare proletari absent en tant que no pot aportar el salari suficient per arribar a final de mes. I és com si la pel·lícula tota l'estona l'estigués intentant evitar, no? de que sortís, no és l'important. Bé, si ho veiem des d'aquest punt de vista, diríem que els umpalumpas fan una doble funció, no? En primer lloc serien, com en termes que estàvem fent servir, l'allò, que és a dir, l'energia de gaudir del treball, i serien un element purament fantasiós. Una sort de personificació de la màquina, la qual a través de la veu pot explicar cantant, recordem que els musicals també fan una mica aquesta funció, i expliquen la situació de quan els nens s'han propassat. Això és el que hem vist ara amb aquesta escena. Llavors, els umpalumpas serien una mena de moralitat, no? de moraleja de la història, i així mantindrien una distància amb els protagonistes humans, no? Serien exteriors a la història, a la trama principal, com una espècie de cor de la tragèdia grega que relata els fets, no? Com aquesta cançó que s'enganxa tant de Augustus Gloop, Augustus Gloop, l'has cagat, eres un gordo massa golafre i això que has fet no te pertocava, pues venga, i això funciona una mica així, no? I llavors el missatge seria una mica quasi el judeocristià de tota la vida, no? Has tingut massa curiositat, t'has tirat a la cascada de xocolata com si fos l'arbre prohibit del coneixement i mira, pues ara t'hauràs de guanyar el pa amb la suor de la teva front, no? Fora de la fàbrica i a partir d'allí a tirar milles, no? A fer-se gran. Volia passar a un segon punt de vista, intentar fer com si fos des de dins dels propis umpalumpas. Willy Wonka, quan és preguntat pel seu origen, ens explica com una fàbula totalment inconsistent, que ningú es creu. Els umpalumpas estan vivint en un país impossible, anomenat l'Umpalàndia, on adoren els grans de cacau, però no en tenen quasi cap durant tot l'any. Clar, quan arriba Willy Wonka, l'excursionista, i els diu, ei, tinc un lloc que hi ha una cascada de cacau, mare meva, o sigui, la tribu acceptarà molt ràpid. I per tant, sí que seria una relació del treball com aquesta mena de pur gaudi, i de fet serien els únics en aquest sentit que no tenen problemes edípics, no?, de la pel·lícula. Com a representació d'elit, de l'allò, són sempre muts invisibles. Només es deixen veure justament en aquest moment musical, no?, el moment del musical, per cantar i per fer entremaliadures. Llavors, Wonka de fet ressalta el diàleg, que en l'escena que no hem vist però abans de lo d'Augustus Gloop, que la xocolata és afrodisíaca i els diu als nens que serveix per fer l'amor, no? Per mi seria aquest contingut eròtic del propi treball dels umpalumpa que estan allí nedant, no?, en la xocolata. I de fet, diria que inclús del treball manual i repetitiu en general. Per exemple, Sartre havia estudiat la relació entre la sexualitat i el treball i va recollir moltes veus d'obrers que afirmaven que justament aquella sensació repetitiva era la mateixa que sentien a casa dormint amb el recolliment no eròtic del seu llit amb la seva parella. Sí, tot i així, se'ns fa difícil prendre'ls als umpa-lumpas com una subjectivitat tancada i completa, quedem millor com aquest cor de tragèdia grega que com a obrers. Perquè al cap i a la fi, no és possible, no? En teoria, un tipus d'obrer que no hagi de ser reprimit per a que curri, no? A través de l'autoritat. Si ho volem relacionar amb un model històric, diríem que seria aquest model com colonial, d'esclavització, de la conquesta d'Àfrica. I al cap i a la fi, que qui aniria, no? A treballar per voluntat pròpia, vivint a través d'una bombolla cultural pràcticament impenetrable que no et deixa veure el motiu real pel qual estàs treballant, és a dir, que estàs produint béns industrials per al consum. És cert que el costat conservador de la peli s'esforça per mantenir-te dins dels marges de la tradició, com es demostra sobretot al final, que és molt estrany, on Charlie ja esdevé el propietari de la fàbrica i ha de desenvolupar tota una pantomima on es manté la casa proletària amb els avis a dins, a la fàbrica, no? I representa que no vol perdre els valors familiars que va amb ell, però ja no es necessita, ja és el propietari. Inclús el pare de Charlie, també, encara que està absent, ha trobat feina i tal. Però aquí la meva proposta és justament la contrària, sortir d'aquest marc conservador. Els umpa-lumpas no serien els indígenes salvatges, sinó justament els treballadors moderns. No són l'expressió d'un temps remot, sinó l'avantguàrdia obrera del capitalisme gerencial. És a dir, els umpa-lumpas són la porta cap a la veritable tragèdia des del punt de vista que estem analitzant del moviment obrer, del treballador i la treballadora en aquesta pel·lícula. No? En la nostra societat funcionem com a subjectes perfectament reals, els umpa-lumpa. No se'ns va despertar a la nostra generació el desig pel treball a través de veure les instal·lacions de Google amb tobogans, sales de ping-pong, billars, massatges, etc. No s'estan intentant convertir les grans empreses a través del màrqueting i el management en espais culturals tancats on es proporciona a la persona treballadora ja no un salari a canvi de la força de treball, sinó alegria, confiança, amistats, after work, amor, rebel·lia, inclús una mica, i, no, i el sentit de la vida de formar part d'una cosa més gran. No? Llavors, els umpa-lumpas ja no necessiten, com la resta de persones, aquest superego autoritari que els obliga a treballar. Aquests problemes psicoanalítics queden doncs, per la canalla i, curiosament, per Willy Wonka, que és el patró. Perquè ells, simplement, ja no poden ser res més. És a dir, només tenen sentit com a història dins de la fàbrica de xocolata, dins de la fàbrica, i la fàbrica els hi proporciona tot el que necessiten. Fixem-nos, per exemple, amb la seva vestimenta. Res de brutícia, de monos blaus tacats de grasa, etc. No? Ells són la part joiosa del treball. Però el treball en un sentit molt ampli. Són consumistes, perquè dins de la fàbrica hi ha televisió, grups de música que es munten, etc. I han integrat tant dins seu la lògica de l'explotació que encarnen perfectament la gran paradoxa del capitalisme actual. El superego ja no es manifesta com a autoritat, sinó que es troba encastat ben endins de l'allò, de l'elit. El dogma ja no és justament el no facis, no desitgis, sinó just al contrari. Desitja tota l'estona, no paris de desitjar. No treballem com un palumpas ja fins i tot quan generem valor amb les nostres dades a les empreses com Google mentre creiem que estem disfrutant de la nostra cultura i del nostre temps lliure. El capitalisme, com el cine, és una gran màquina de generar desig. Sembla que a les pel·lícules veiem cada cop menys gent treballant, mentre que al món real el treball està expandint-se fins a copar tot el nostre temps de vida. Se'ns ofereix, paradoxalment, una visió cinematogràfica, en tant que estem dient, no?, tots de creadora del desig del fet de treballar. Durant molt de temps, les propostes revolucionàries havien vist la possibilitat del treball alegre com un signe que marcava el camí cap a l'utopia. Per dir també algú que era anarquista, no? Fourier, per exemple, va dissenyar els falansteris com a per donar cabuda a aquestes passions humanes més típiques del món il·lustrat de finals del segle XVIII. I Marx ens va parlar d'un regne on no existiria més treball que el voluntari i en realitzaria com a éssers humans. Llavors, aquí, com aquesta tercera pel·lícula, que cronològicament és posterior a les vostres, em faria preguntar també el fet de, llavors, què hem de fer les treballadores i els treballadors un cop descoberta justament pel patró aquesta potencial plusvalia en forma de gaudir, no? D'energia que ens fa disfrutar del treball. I inclús ho veuria una mica amb la pròpia pel·li que ens està explicant el Josep, on ja estan contents, no? Els s'obren, però a la vegada estan quedant-se amb el treball. No, que, no sé què penseu d'això. Aquest seria una mica l'estructura amb la que havia analitzat el xat de la fàbrica de xocolata, que és una mica boja, però m'ha divertit molt.
Bueno, tenim aquí el Slavoj Žižek dels Alamús. Pues, m'ha agradat molt.
And so on this...
Li ha faltat treure una foto de Stalin quan ha dit lo d'autoritat, tio.
No, m'ha agradat molt el teu comentari i, a més, és veritat que la pel·lícula et porta, tot el rato te convida a tota una reflexió sobre l'educació dels nens i sobre l'educació frustrada del Willy Wonka, que s'ha quedat amb aquest món paradisíac alternatiu i aïllat. Però m'agrada molt que ho veguis des de la perspectiva dels Umpa-Lumpa, no? I com és tan actual, no? De com el treball es converteix en un goce constant. I els Umpa-Lumpas és un bon exemple. No penso que tingui res a afegir. Estic bastant d'acord amb el que has dit. No sé si Isant té alguna cosa a afegir.
No, bueno, jo només reafirmar la idea, però potser des d'una visió que no és tan psicoanalítica, sinó que ve més d'aquest punt de vista que has comentat també tu, Joel, que és que realment sembla com que la fàbrica es tanca en si mateixa, no? I és un món tancat cultural en el que els obrers funcionen, consumeixen i tal. Una idea que a mi, de totes maneres, no em sembla tan nova, tot i que ara sí que amb els exemples que has donat, com Google i tot això, que són molt bons, es posa molt de manifest, però que també era una idea, potser, de les colònies industrials, tot i que en aquell moment estava més vinculat a la qüestió dels mitjans de producció i de les matèries primeres, i ara potser està més vinculat a una qüestió del control i de la gestió de les pròpies persones més enllà dels mitjans de producció que siguin necessaris, no? I d'aquesta forma, pues sí que ho veig, no? I justament això que deies, de que al final el Charlie ha de ficar la casa dels seus padrins i del seu pare i tot això a dintre, és justament per això, perquè la fàbrica no espia la resta. Ha de ser al revés, no? Que la resta entri a la fàbrica, perquè... I això em sembla molt... Perquè justament la idea materialista ens fa la unitat al revés, saps? Lo que volem reunificar tot el treball en aquest treball voluntari i justament el capitalisme el que ens fa és reunificar tot aquest treball en el treball productiu, deixant a fora tota la resta i obligant-nos a estar sempre en aquesta merda d'alguna forma que és l'alienació monetària, no? Que et paguin per treballar i que allò és el que tu has de fer i no al revés, no? No aconseguir sortir-ne per l'altre costat. I ja està, perquè tampoc amb lo de psicoanàlisis tampoc no m'hi vull posar, que després ens ficarem en un fanga.
Ja, és complicat. Sí que t'havíem fet com una mica de crítica velada a Marx al final, com dient, en realitat ell tampoc va especificar gaire, però molt que no es digués utòpic, com havia de ser el treball alliberador, però em sembla curiós el que estaves dient tu, de que la idea no és tan nova, perquè ja des de el segle XIX hi havia certs intel·lectuals, sobretot economistes, que ja veien les possibilitats d'automatització del treball i llavors feien un altre discurs sobre el treball. També per un discurs, justament, que volia fer fora els treballadors de la fàbrica, no? I aquest discurs el tenia Ure, per exemple, o inclús és un discurs que després també agafarà el neoliberalisme amb Thatcher, dient que ja no existeix la societat, no? Que només existeix la família i l'individu. I això em sembla, no sé si, per exemple, amb el tema de la pel·lícula que exposava el Josep de Jean Rouge, si, encara que s'assemblin una mica, en realitat, a la pel·lícula de Jean Rouge, el centre segueix sent el treballador i la festa libidinal, no? En canvi, crec que els Umpa-Lumpas fan com un treball quasi de cures respecte a la màquina i estan en una posició com diguéssim, secundària sempre. O sigui, aquí sí que li veig una diferència en tant a concepció del treball, perquè... El que fan els Umpa-Lumpas és com una espècie d'acompanyament i de la producció de la màquina, que la qual quasi no acaben de comprendre. O sigui, no acabo de veure que sigui exactament el mateix.
Bueno, pues amb això jo penso que ja podríem anar acabant. Jo crec que hem escollit tres escenes o que amb aquest nucli o amb aquest esperit de parlar sobre el treball, però també el musical. Musicals ben diferents, completament... Cargades costa una mica comparar-los, però que també penso que és la gràcia, no? I que ha donat peu a comentaris completament diferents que si ens fiquéssim a intentar juntar un nucli unívoc del que hem volgut dir d'aquest programa, no hi hauria manera, però també és una mica la gràcia, penso. I espero que puguem fer més coses sobre cine i treball, no necessàriament del musical. Trobo que jo com en contra de l'Isan, jo sí que sóc molt partidari del musical i penso que és una eina que té el cinema de parlar d'elements de la realitat d'una forma molt, molt, molt falsejada i aquests han set exemples. Jo crec que s'han comentat algunes coses relativament interessants. Jo, clar, quan estàveu començant a fer el programa, jo vaig pensar, hòstia, anem a fer una cosa una mica diferent i per això vaig pensar lo del musical. No ho sé, per mi ha estat un plaer i espero que fem més programes junts i comentem altres pel·lícules.
Sí, nosaltres també. Jo crec que si parlem de... Ja em vaig a comentar una cosa per la conyeta, que és que si fem qüestions sobre cine haurem d'aprendre a fer els nostres enquadres una mica millor, saps? Perquè estem en uns llocs de basura tot desquadrat i amb les línies... No hi ha cap línia paral·lela, em sembla, a les nostres esquenes. Però bé, jo m'ho he passat molt bé i realment... les reflexions amb el treball central a mi és el que m'impliquen a parlar de cinema i el que em fa gràcia parlar de cinema, siguin musicals o siguin altres formats. Per tant, jo deixo la porta oberta a que seguim fent com més millor d'aquests formats.
Sí, també m'ho he passat bé i és un format, a més, tornar a veure la pel·lícula i són escenes gracioses. A mi els musicals, bueno, estic així entre mig de vosaltres dos perquè ja se'm fan una mica llargs, però les escenes que realment arriba el ball guai, dius, hòstia, vale, per això estic mirant la pel·lícula, no? Però bé, això, espero que el mateix, espero que en seguim fent. Em despedeixo i res, espero que a la gent que ho escolti pues, també s'enganxi i miri les pel·lícules.
Adeu, que vagi bé.
Estupendo, un plaer. Adeu.